La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.
Bon dia.
Bon dia, com estàs, Jordi?
Molt bé, encantat de tornar a estar aquí en aquest sisè capítol de la jungla de la Torre.
Encantat per de sentir la teva veu altre cop. I aquí, a la jungla.
A la jungla, de la Torre.
Friso ja per saber la convidada d'avui.
Perquè avui tenim convidada.
Convidada, sí senyor.
I no sabem encara quin animal serà. Sempre el repte del programa de la jungla
Correcte.
De la Torre, del podcast, és identificar l'animal que és la convidada.
Uh-huh. Aviam, han passat panteres, han passat lleons, han passat gats, que
gats.
Encara qüestionem.
Gat, jo qüestiono encara el gat.
Encara qüestionem
una
si
girafa,
el gat...
Una girafa...
Però deixa'm dir, encara estem qüestionant, li preguntarem a la convidada, si el gat és un animal de la jungla.
De la jungla. Bé, la girafa tampoc, perquè la girafa és més de sabana.
Ara ja m'he perdut.
Sí, sí, de sabana. Sí, sí.
Ara sí que m'he perdut.
I formiga, tenim també vendint una formiga, d'aquestes
sí,
treballadores.
Però en aquest cas les formigues sí que són insectes de la jungla, perquè són aquelles que mosseguen, no? Com la mosca negra de l'Ebre.
Sí, sí, allò...
Esperem que no vinguin mai aquí o Gaià.
Que... No, amb el canvi climàtic pots esperar qualsevol cosa.
Segurament. Jordi, qui hem portat avui?
Qui tenim? Doncs avui tenim Laura Rodríguez.
Caram, sona molt bé aquest nom i cognom i em sona d'alguna cosa que esbrinarem al llarg del programa.
Presentem. Qui és Laura Rodríguez? Va, presentem-la. Ella és bioquímica i màster en Administració i Direcció d'Empreses. La seva carrera professional ha estat relacionada amb la tecnologia, la recerca i la innovació, ocupant diferents responsabilitats en centres de coneixement i empreses tecnològiques. Entre d'altres, ha estat directora...
Bé, el públic reacciona ja al currículum.
Ja sentim la rialla, eh? Sí, sí. Una rialla pista. Però encara no la saludarem. Que
rialla improvisada, tot s'ha de dir, eh? No surt el guió.
No s'enlleu nada, eh? Llavors el que farem serà acabada una mica aquesta presentació. Perquè, doncs, entre d'altres, ha estat directora d'Innovació Empresarial d'Acció, l'Agència de la Competitivitat.
Paraula que costa molt, sempre.
Sempre costa, eh?
Sempre costa. Sí. És com allò de desestació... com era allò?
Desestacionalitzar.
Sí. Exacte, això. Doncs és com competitivitat. Bé, ara ho he dit malament, és igual, segueix, Jordi.
Competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya ha format i forma part de diversos patronats i consells d'administració de centres tecnològics i de recerca, clústers i start-ups. Actualment és gerent d'Eurecat a la demarcació de Tarragona i responsable de la unitat de desenvolupament corporatiu, forma part del patronat de la Fundació del Disseny Tèxtil, del Consell d'Administració de Start-ups Q-Genomics i Talentea, i també és professora d'innovació en la Universitat Rovira i Virgili i mentora de start-ups. I atent. Aquesta última dada. Recentment ha estat nomenada una dels 100 experts de referència, el 100 de Cotec, de la Fundació Cotec per la Innovació.
No tinc paraules. És molt llarg el currículum.
És molt llarg. Bon dia, Àurea.
Bon dia, com esteu?
Déu-n'hi-do aquest currículum. Jo em quedo amb aquesta última dada, que ets una de les 100 experts de referència de la Fundació Cotec. Déu-n'hi-do. Sí. Què és la Fundació Cotec?
La Fundació Cotec.
Perdona, Àurea. Ja tens temps per la vida familiar?
Bueno, aquesta pregunta la tinc apuntada més tard, Albert.
Perdó.
Per favor.
Acabes de llegir el currículum i m'he espantat, tu.
Per favor. Parlem primer de què és la Fundació Cotec.
La Fundació Cotec és una fundació a nivell estatal que promociona el que és la innovació com a eina de competitivitat de les empreses i de les institucions i que d'alguna manera fa promoció, disseminació de el que és la innovació a nivell estatal.
El tema de la innovació és un tema... Llegint algunes entrevistes que t'han fet, és el teu tema.
El tema de la
innovació. En parlarem més endavant. Però mira, tenia una pregunta per aquí.
Sí, sí, avui el públic està entregadíssim. Està entregadíssim amb l'Àurea. De fet, és un nom, Àurea, que ja no, implica cert poder, no? de convicció. No? Angelical, vaja. Ja poden parar, eh? No?
Sí.
No es cansen mai.
Molt bé. No, jo tinc una pregunta aquí que posa si té prou hores al dia.
No.
No té prou hores.
No té prou hores. Però quan una cosa és la teva passió, trobes hores d'on sigui. I a la teva pregunta de la família, pues, pobres m'aguanten. I dic que faig el que puc, com totes les mames. Els meus fills diuen, mama, tu no ets una mama normal. I dic, què vol dir una mama normal?
Que bo.
Sí, sí, llavors, bueno, riem. Però la veritat és que trobar temps per fer allò que t'apassiona és molt fàcil.
Sí, quan t'apassiona alguna cosa, trobes el temps a sota les pedres.
Ah, exactament.
Molt bé, i també, clar, tu ets torrenca. Perquè aquí sí. Convidem, en aquest programa convidem gent del Baix Gaià i de Torredembarra i del Baix Gaià.
Sí, sí, jo soc torrenca.
Torrenca
de fa 20 anys. Torrenca de fa 20 anys. La meva meitat de la vida me l'he passat a la Torre. I els meus fills han nascut a la Torre, s'estan criant a la Torre, van al col·le a la Torre, visc a la Torre. Vull dir, he passat un confinament com vosaltres a la Torre.
Sí, sí. Bueno, jo a Altafulla, eh? Jo l'he passat a Altafulla.
Bueno.
Tothom té limitacions en aquesta vida.
Sí.
Per cert, tanta empresa, Àurea, i com estan les empreses amb tot el que ha caigut?
Doncs estan tornant a la vida. Bueno, com que jo vinc del món de la innovació, i innovació jo dic que és una manera de ser i de fer, no? És una manera de ser, de reinventar-te, de pensar diferent, d'anar més enllà i tot això, doncs les empreses ara estan en aquesta fase de o reinventen o moren, vull dir, no hi ha una altra. I com a persones igual, vull dir, hem d'estar cada dia amatents a què està passant, què està canviant, què hem d'aprendre, vull dir, que és una mica això, la innovació és tenir idees que arribin al mercat i que es monetitzin, no? Perquè això és important, perquè quan els meus fills em diuen, tinc una idea, dic, a veure, espera un moment. Dic, molt bé, me n'alegro molt perquè es comença així, però al final això ho has de transformar en alguna cosa que sigui tangible i que doni un benefici, sigui social o sigui econòmic.
És que sentim molt a parlar de les start-ups, n'hi ha moltes, però clar, suposo que només coneixem les que tenen èxit, n'hi ha moltes que...
Sí.
Pel camí cauen.
Sí, sí, les startups, no sabeu que són... Bueno, hi ha moltes definicions de startups.
Què és una startup? Comencem per aquí, a veure.
Perquè, clar, hi ha gent que li sona a xino, això de l'startup.
Però una startup ha de ser tecnològica o pot ser d'un altre àmbit?
No, a veure, us explico dues coses només, per simplificar, eh?
Però... Apunta, Albert, apunta.
No cal, perquè l'Albert és molt eixerit.
No, que queda gravat, fent trampa, queda gravat, això.
No.
Què és una startup, doncs?
Bueno, la definició de startup pel govern espanyol encara no s'ha donat. És a dir, hi ha una llei de startups que definirà què vol dir startup. ¿Vale? Llavors, amb les propostes que hi ha de la llei de startups que definirà el que és una startup... ve a dir que és una empresa que és de base tecnològica, és a dir, que el seu producte, el seu servei, el que sigui, té una certa base tecnològica, que té una... que fa uns anys que està constituïda, no massa anys, o sigui, que és jove, que és una empresa jove, i bàsicament és això, vull dir que quants anys té de vida i que tingui base tecnològica, sigui perquè utilitza una patent, sigui el que sigui. Vull dir, bàsicament, això és la definició de startup. A partir d'aquí... cadascú interpreta el que interpreta. Startup és un terme anglosaxó que hem adoptat com altres, no? Com per adopció pròpia, però bàsicament és una empresa de base tecnològica jove.
Seria start de començar i up de cap amunt. Seria una mica
sí.
Una empresa que comença i que va prou bé.
Sí, algunes és up i altres és close.
Clar,
que vol dir que
va cap enrere.
Sí, l'èxit és bueno, com qualsevol emprenedoria, pues, qualsevol projecte que té risc i més en el camp aquest de la tecnologia i de la innovació, pues, hi ha entre un 10 i un 20% d'empreses que se'n surten i altres que no.
Tu, Aurea, per tant, assessores a startups, què és el primer que li dius a un emprenedor?
Bueno, jo assessoro empreses, és a dir, tu has dit, tenim moltes startups. Bueno, a Catalunya n'hi ha registrades unes 1.700 startups.
1.700?
Sí. D'empreses tenim 630.000. La majoria són microempreses. Que moltes d'aquestes empreses que no tenen l'etiqueta de startups també ho són, perquè al final tecnologia n'en fan servir moltes, vale? I joves també ho són moltes. Però així com a registres hi ha unes 1.700, 2.000, però jo crec que a hores d'ara 2.000.
Sí, pot ser que siguem, vull dir, nosaltres tenim una empresa i jo, com la vida, vam passar pel notari, és important, sí, ja que vas pel notari...
Això ho diu el notari.
Sí, per la notària, vam passar per la notària de Torredembarra.
Sí, correcte.
La Letícia Ballester, sí, sí.
Sí, sí.
I vam...
Molt amable, per cert, molt agradable.
Veïna meva, veïna.
Veïna teva, és veritat.
Doncs superagradable, superagradable.
Bé, d'aquí poc no ho serà, però que es canvia, eh?
Exacte.
Es muda. Estarà més a prop de casa meva, eh? Mira, és curiós.
Sí.
Doncs vam passar per allà una gran empresa que es diu Comunicacions Locals 2020, sí. SL, i que edita el Torredembarra Actualitat, I clar, fa altres coses, com aquest podcast, estem començant a editar algun llibre... Clar, i igual som una startup i no ho sabem.
Home, tenim base tecnològica, perquè tenim,
tenim una web també, una web...
Sí.
Em sembla que diu que no, sí. Que som...
Bueno, en el sentit clàssic de lo que és l'àmbit de startups diria que no, però jo, i això és una definició que no és meva, però és d'un empresari, molt amic meu, que em va dir, jo, la meva empresa és una startup cada dia, perquè cada dia tinc reptes que resoldre, inclús amb tecnologia. Llavors, aquest concepte és molt bo.
Sí, sí.
I dir, jo soc una startup cada dia. Cada dia em reinvento, cada dia tinc que utilitzar tecnologia, cada dia. I una startup diferent, perquè tinc que trobar solucions.
Per tant, allò de renovar-se o morir és cert.
És cert. Avui en dia és cert. I si no, mireu què estem fent amb el Covid. Cada dia de dir, ara tanquem, ara obrim, ara no sé què, ara no sé quantos.
Ara passa per Covid, sí, sí.
Per tant, de la mateixa manera que renovar-se... No renovar-se és morir, de la mateixa manera és que tot està inventat, perquè al final el que fem és tornar als orígens, no? Vull dir...
No estic d'acord.
No? Tot està... És a dir, tot està per descobrir...
Exacte, tot està per descobrir... A veure, nosaltres som humans...
Ja està bé que no estiguem d'acord, jo tampoc, ja m'agrada...
No, no estiguem d'acord, amb carinyo, sempre.
I tant.
És a dir, jo crec que l'espècie humana evoluciona, no? Vull dir, d'alguna manera...
A vegades sembla que no, eh?
Però a vegades sembla que no, a vegades
que
és
sí,
veritat.
Diu que sí.
Bueno, alguns més que altres, sí. També. L'altre dia vaig estar en una xerrada que hi havia el doctor Salamartín.
Sí.
I parlàvem de l'economia del coneixement. I ell deia, no, l'economia del coneixement hi és des de que l'homo sapiens és homo sapiens, no? Dic, bueno, doncs ara serà homo digitalus, perquè estem anant cap aquí.
Sí, sí.
I dic, no sé... tindrem un avatar digital que farà coses per nosaltres, que es relacionarà per nosaltres, etc, no? És a dir, sí que anem evolucionant. I ara, gràcies a Déu, tenim vacunes en un any i mig pel Covid i, bueno, certes coses sí que van. Ara, les nostres necessitats bàsiques continuen sent les mateixes perquè continuem sent éssers humans, gràcies a Déu.
Per ara. Parlant de startups, posa'ns algun exemple de startup que en els últims anys aquí a Catalunya hagi destacat, doncs, per haver, doncs, anant cap amunt, anant cap a app, diríem.
Bueno, hi ha moltíssimes, perquè...
Alguna propera d'aquí de Tarragona, de
bueno,
Reus...
Bueno, d'aquí de Tarragona hi ha exemples molt que teniu aquí molt properets i que són exemples del territori i que, d'alguna manera, jo crec que són exemples de que les coses, que això és important. No cal que siguin totes situades al Passeig de Gràcia. Això és important.
Si poden estar a la Rambla de Tarragona, a la plaça Prim, sí, o fins i tot a Torredembarra, al carrer Nou.
I ara més que mai. És a dir, aquí tenim exemples que no és un unicorn encara, però el pas que van ho seran, com a Freshly Cosmetics. Vull dir, tenim d'altres exemples, però aquesta és una...
Freshly Cosmetics ha crescut, però rapidíssim.
Sí, rapidíssim.
Però en 4 o 5 anys...
Sí, sí.
Vull crescut de ser tres emprenedors, recordo, eren tres, oi?
Sí.
Que han començat, bueno, ara tenen una plantilla molt àmplia, estan creant nous productes, els sentim a TV3 com s'anuncien a les principals ràdios.
Ho estan fent molt bé i n'hem d'estar orgullosos perquè estan a Reus.
I quina és la clau d'aquest... Perquè estem parlant d'un sector, el sector de la cosmètica...
La clau és que jo crec que han combinat el coneixement amb l'empenta amb el saber fer. I al final, jo crec que una empresa és el mateix que una família o que qualsevol altre tipus d'organització, que al final has de tenir clar on vas, agafar un equip adequat i d'alguna manera trobar la guia adequada. Llavors, a partir d'aquí és anar sempre en la mateixa direcció. Llavors, aquesta gent no ho ha tingut clar... L'equip és molt bo, són gent jove, vull dir, estan fent les coses d'una altra manera, han trobat la seva oportunitat, han trobat un nicho de mercat que estava per fer i han tirat endavant. I endavant, sempre endavant. Amb les dificultats i tot, vull dir que al final les dificultats has de tirar endavant. I aquest és una mica el tema. Però aquí a Tarragona no tenim cap... Ara que parlàveu de definicions anglosaxones, no tenim cap unicorn. I seria desitjable que el tinguéssim, en el sentit aquest. Nosaltres, en el món de la innovació es parla d'unicorns, però també parlem de gaseles. I gaseles sí que en tenim al territori. Tenim empreses que són mitjanes, grans, que tot i no són startups i que no surten als diaris i tot això, en fan una gran feina. i aquestes les hem de cuidar.
Molt bé. I en canvi alguna empresa d'aquestes que apuntava molt amunt i va cometre algun error o va errant l'estratègia i no ha arribat on semblava que podia arribar?
Bueno, hi ha molts exemples d'empreses a nivell d'aquí, a nivell mundial, de dir, bueno, que tan bon punt han pujat com han baixat. Vull dir que no vull posar un exemple concret, però hi ha moltes empreses que han perdut el tren de situar-se.
Que han perdut el tren? En algun moment donat? S'han equivocat d'estació en algun moment?
Sí, bueno, han agafat un altre carril que no tocava o han continuat fent el mateix. O sigui, la pitjor frase en innovació és de dir, sempre de dir, si tu vols el mateix resultat, fes lo mateix. Uh-huh. Però clar, si vols un resultat diferent, has de fer alguna cosa diferent. I això és així. Llavors, si tu tens... si una cosa estàs fent lo mateix, dona el mateix resultat, l'has de canviar, perquè llavors continues fent lo mateix.
Jo recordo, per exemple, no sé a veure si se'n recorda, una jornada de comunicació de les que fèiem aquí a Altafulla. Fem la jornada de comunicació local, que reuníem gent doncs, de l'àmbit aquest, de l'àmbit de la, sí, de la política, de la comunicació empresarial, també. I hi havia un moment en què hi havia una xarxa social que havia nascut, jo diria que hi havia el 2014-15, que era Periscope. I en aquell moment, quan hi havia un que venia, que sí, jo estic amatent per Periscope. I 5-6 anys després no se n'ha sentit parlar més d'aquesta xarxa. En aquell moment semblava que hagués de ser... Bueno,
bueno, i no t'estranyi que d'aquí 2 anys no parlem de Facebook.
Però sí, Facebook, sí. Que Facebook s'està morint fa molt temps que es diu.
Bé, ara el senyor Zuckerberg ha canviat la marca, sí, sí, ha passat a Meta, serà per alguna cosa, no? El nom, no?
Bueno, perquè ara està treballant amb el seu metavers i aquestes coses, i perquè també... bueno, hi ha diverses coses. Una és que la generació que vam entrar a Facebook ens hem fet grans, i llavors els meus fills, que són petits, em diuen, això és una xarxa de iaios, vull dir que...
Són més de TikTok, no?
Són més de TikTok. Per tant, i no només això, sinó que l'entremig hi ha unes quantes, o sigui que hi ha un abisme. Uh-huh. Això, un. Dos, que bueno, la seva política de protecció de dades i d'utilització dels algoritmes, bueno, té molt... Diguéssim que comencen a haver-hi veus que diuen que no és la millor del món, no? I que èticament no... Bueno, el seu algoritme bàsicament es basa en vendre més i com més morbo, més venen. Llavors això els està fent mal perquè la gent, bueno, comença a tenir una certa consciència d'aquestes coses. I entre una cosa i l'altra, aprofitant la vinentesa, com que Facebook al final no és Facebook, és un conglomerat molt gran de moltes coses... A nivell tecnològic, doncs, al final han decidit optar per aquesta nova internet, que és el metavers, que és amb realitat augmentada, realitat virtual, i un nou món. I llavors han agafat la vinentesa i han dit, bueno, doncs li canviem el nom per Meta, per aprofitar també el nom, de dir ens posicionem com el Meta, que dius, bueno, ja veurem què passa aquí, i així estem. Que
no li passi com a Convergència, amb el canvi de nom.
Jo crec que el nou món polític és diferent.
Bueno, doncs, si donem pas a la primera secció, que sempre doncs, ens la porta un dels col·laboradors d'aquest programa, que és en Gerard Requesens.
Els Reis de la Jungla, amb Gerard Requesens.
Doncs aquest mes, al podcast del Torredembarra Actualitat, hem volgut parlar amb una persona que és coneguda per moltes facetes. Jo la definiria com a polifacètica, és exprofessor, fins i tot va fer una incursió al món polític, però sobretot se'l coneix per la seva vinculació amb el món de l'art. I no és altre que el Jordi Roig, que també molts el coneixeran com a Jordi Morera. Hola, Jordi.
Hola, bon dia.
Tu ets torrenc, però ets torrenc no de tota la vida, diguéssim.
D'adopció i per circumstància, diguem-ne, funcionarial, perquè va ser el primer, diguem-ne, plaça fixa que em va destinar la Generalitat quan em van donar el primer destí fixa.
D'on ets i quin és el teu camí fins a arribar a la torre? Perquè passes per diversos llocs, oi?
He viscut a molts llocs. He viscut a Tortosa, he viscut a Hospitalet, he viscut sobretot a Barcelona uns 30 anys, que va ser prèviament on vivia abans de venir a la Torre.
Uh-huh. Jordi, si tu poguessis viatjar a la Torredembarra del passat, a on aniries? Si poguessis agafar la màquina del temps, si això existís, a on et desplaçaries?
Per les fotos que he vist en els llibres aquests que s'han editat de fotos antigues, m'atreu molt la part rural de Torredembarra. O sigui, coneixem la part marinera o la part del Roquer, la part dels muntanyans, que també m'agrada molt, però justament quan he descobert la Torre és quan he anat cap a dintre la part rural.
De fet, ets una persona amb interès, no?, per aquesta part rural. Si no m'equivoco, cultives un hort i també has fet, tens un projecte a l'Avinguda Sant Jordi. Explica'ns una mica.
Bueno, tot això ha sigut sobrevingut. Quan un any abans de jubilar-me jo tenia la il·lusió de tenir un petit hortet i va ser casualitat que un avi d'aquí del poble em va dir: jo el deixo que no puc més perquè ja tinc 80 tants anys, l'acaben d'operar, i em va traspassar el seu hortet i sí, porto 5 anys portant un hort ecològic amb el que s'anomena permacultura, que és una mica el respecte a la natura, per resumir-ho molt.
I aquest projecte a l'Avinguda Sant Jordi que hem pogut veure... Clar, ara hi ha la parada de l'autobús davant i passa molta gent. Explica'ns una mica què és. Estem referint-nos al que és l'enjardinat de... perquè ens entenguem tots, de la nau del Cantero.
Sí, exacte. Això era un parterre, eh? Jo passava cada dia perquè visc al costat i passava cada dia i, clar, jo veia allò ple de cagarades de gos, brut, bueno, deixat de la mà de Déu. Justament quan van fer la parada d'autobús per anar al Vendrell, perquè van traspassar les parades per les reformes que s'estan fent al poble, doncs vaig pensar, dic, home, això més que un pipicant anàrquic, es podia fer un petit hortet jardí. Vaig parlar amb el Gerardo, que és el propietari ara actual d'aquest petit parterre, i li vaig dir: escolta, em vols que planti alguna cosa? Diu: sí, doncs bé, aixada, llavors, les llavors en surten gratis al meu hort. Vaig plantar calèndules, rúcula, raves, bledes, he anat plantant, sí. És un jardí-hort en el sentit biofílic del que s'entén. No és un invent meu, és un invent que s'està fent a moltes ciutats d'Europa, a París, a Londres, dels petits trossos de terra que encara es queden a la urbe, convertir-la en el que ha sigut sempre, natura.
Jordi, seguirà el fil d'abans. Quin és el moment de l'any en què més t'agrada Torredembarra?
M'agrada molt l'hivern, perquè queda molt tranquil·la Torredembarra. Però, clar, evidentment també m'agrada la primavera, m'agrada la tardor, quan venen les festes del poble i tothom ho viu amb intensitat, no? Vull dir, seria difícil dir una sola part de l'any, no? M'agraden inclús, doncs, no sé, inclús quan hi ha la marabunta de l'agost, m'agrada veure des de fora, des de la barrera,
no?
Sí, he fet algun quadre d'això, de la densitat de població els mesos d'agost.
I si has d'anar desconnectant algun racó del poble, quin tries?
Costa trobar racons al poble per desconnectar, perquè ens falten espais públics que, diguem-ne, puguem estar més tranquils, no? Els espais com poden ser els parcs, ara ja en tenim un més i està molt bé, però encara penso que ens falten places, ens falten parcs i ens falten racons per desconnectar.
Aquesta és l'última pregunta que et volia fer. Què milloraries a Torredembarra? Quines millores faries? Segur que moltes, però aquesta podria ser una, no? Guanyar espais públics.
Guanyar espais públics renaturalitzats. Què vull dir? Tenim una corona verda esplèndida que no la tenim aprofitada. Sortint només cap a Altafulla o cap a la Pobla o cap a Creixell, tenim uns espais que es poden, diguem-ne, incorporar al teixit urbà. I no m'ho invento tampoc això, perquè per exemple s'ha fet a Vitoria, a Gasteiz, una de les ciutats més biofíliques que tenim a l'estat espanyol. Per tant, es tracta de copiar el bo que s'està fent a moltes ciutats, renaturalitzar-les, integrar la natura a la urbs i, bueno, i dignificar la part rural que la tenim abandonada. Per tant, Torredembarra té un potencial enorme per millorar.
Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
De res, a la disposició vostra, sempre.
A la jungla de la Torre som més de Chita que Tarzan. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja ho veus, som més de Chita que Tarzan.
És això sempre. I de Jane.
Molt interessant el que comentava el Jordi Roig. Sobre
la gent que diu Jordi sempre diu coses interessants, Albert.
Sí, n'hi ha alguns més que altres. Eh?
Sí. No, a veure, el tema aquest que parlava, jo crec que parlava de temes molt propers a Laura, que és bioquímica,
sí,
de formació.
Sí, sí.
Per tant, parlava de...
I parlava d'innovació.
Sí, sí, innovació.
Sí, sí.
De biofília, de plantes, sí, sí.
Sí, sí, parlava d'observar. Ha dit, vaig anar observant i vaig veure una cosa i vaig voler aportar una solució. Això és innovació. Pràcticament. M'ha agradat molt el que ha dit, i llavors de dir, bueno, i he buscat en altres llocs, que això és benchmarking, de dir què estàvem fent, i he fet no sé què. Vull dir que...
Vitòria, fet l'exemple de Vitòria.
Sí, a vegades quan la gent parla d'innovació es pensen que la hem de fer tots... No
de zero.
Sé, no, d'alta tecnologia i supercomputadors i tal, i no, la innovació és qualsevol cosa petita que dona una solució.
Es nota que el Jordi és artista, és creatiu.
Mm-hmm. Evidentment.
I aquí aquest punt d'observador se li veu. De fet, en conec uns quants d'artistes i la majoria, o gran part, tenen molt bones idees, eh?
Molt, molt, molt. Bueno, és que aquesta...
És la part creativa.
Exactament, és la part creativa. Jo, a mi m'encanta això, vull dir, hi han dos parts del cervell, té dos parts, la convergent i la divergent. Llavors, la divergent és la creativa, la que busca coses diferents. I avui en dia, la convergent, que és la de les matemàtiques, la dels processos, etcètera, etcètera, que semblava molt més important...
3%, aquestes coses...
jo he evolucionat d'això i li dic sinergia. Avui en dia semblava que haguéssim d'acabar tots estudiant matemàtiques i tal, i realment el futur està amb la tecnologia humanística, amb aquesta part que ens fa més humans, perquè la resta ho faran les màquines. Uh-huh. Llavors és molt important, perquè jo crec que ve una era en la qual els artistes, els humanistes, la gent creativa, la gent que té aquest do de crear de zero. L'altre dia que vaig sentir en un congrés a la Pilarín Vallès, uh-huh, i va dir una frase que em va quedar gravada, que va dir: l'art és l'últim reducte de l'individualisme, perquè ho fas tu sol, no? Uh-huh. I va ser molt interessant. Llavors, en aquest sentit, és en el qual jo crec que ara entrarem en una era de la creativitat, perquè tot l'altre trobarem solucions més processals, d'alguna manera.
Com aquí a Torredembarra tenim a l'institut, tenim el batxillerat d'arts.
Artístic, correcte.
El d'arts artístic, per tant, també, que l'altre dia parlava amb una de les professores que ho porta, que és precisament la que va substituir el Jordi Roig quan se va jubilar, que és la Maite Maset, i això, i comentava el tema aquest. El Torredembarra Actualitat, el gener en parlarem del tema del batxillerat d'arts.
Doncs això és molt interessant.
Perquè és molt interessant, perquè és una oferta que tenim a Torredembarra, no com a Tarragona, no com a el Vendrell, que són altres llocs on s'ha fet. Sí. A Torredembarra en tenim, que és interessant perquè són classes de pocs alumnes i en la qual el professor o professora pot estar molt a sobre de l'alumne.
Sí, sí. Bueno, jo que estic de patrona en la Fundació pel Disseny, que només me faltava ja això.
És que aquí la llista és molt,
sí, perquè,
llarga,
mira, fixa't, Jordi, entre seminaris, congressos, patrona d'aquí... Sí, per
tu,
cert...
Tu quan treballes, no?
No ho dic perquè el dia té 24 hores, només.
El teu i el meu.
El Jordi es posa nerviós i li cauen els papers i els bolis i tot.
Només el boli, eh?
Per cert,
només el boli.
A mi, parlant de creativitat, Jordi, m'ha vingut al cap una idea per la nostra empresa. És que potser haurem de començar a fumar cigarrets d'aquells del riure, saps? Perquè així deixarem anar aquella part divergent que tenim al cervell.
No, ara jo li
estàs
dic...
Estàs fent apologia de les drogues, saps? En aquell moment, aquell programa.
No, he dit cigarrets del riure. No
ho
saps si hi ha drogues o no.
Bueno, això ja va haver-hi una època que jo tenia un referent, que va ser l'època amb les quals, i ara ja potser ha baixat una mica el suflé, però que els investigadors britànics prenien smart drugs, que són les drogues guais, no? Perquè, perquè els donaven més concentració, etcètera, etcètera. I de fet hi ha empreses tipus Google i altres que no prenien smart drugs, però que els hi seqüencien el genoma i els hi donen una dieta per treballar millor, molt més i millor, que en certa manera també és una manera de potenciar el que tenen, però portar una mica a l'extrem.
A l'extrem, potser, no? Veus com no anava equivocat, Jordi? Per això t'ha caigut el boli, perquè ja em veies a venir.
El boli ha volat directament.
Ha volat cap a mi, cap a mi, per cert.
Soc testimoni, sort que hi ha un vidre.
Sí, sort que hi ha un vidre. Estic aquí a la peixera.
A la peixera, protegeix el vidre.
I tant, i tant. Una altra cosa... Laura, ets actualment gerent d'Eurecat,
sí.
Que jo quan sento Eurecat em recorda a les galetes de xocolata, saps? Aquelles d'Oreo. Doncs Eurecat em ve al cap les galetes de xocolata.
Això d'Eureka.
Jo és que soc molt... Soc, també,
ser?
També.
Molt bé.
També, home, clar, que saps d'Eureka, perdó.
I jo penso filòsofs grecs, és la diferència.
No,
jo és que soc molt golós, clar.
No, l'has encertat. Eurecat, el nom del centre... Eurecat és el centre tecnològic de Catalunya. Uh-huh. I el nom, i ve, originàriament, ve de la fusió dels centres de tots els centres tecnològics que hi havia a Catalunya. Llavors, quan es va definir el nom, es van buscar la paraula eureka, que vol dir descobriment, no? Uh-huh. I, més Catalunya. Eurecat, Eurecat.
Eurecat.
I dic, anaves molt bé, Jordi.
Jo no.
T'ha pogut més la burra.
Que tothom ens diu Eurecat, perquè ens pensa que ve d'Europa.
Eurecat.
Sí, és Eurecat.
Sí, 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 sí.
I què esteu fent a l'Eurecat actualment? Ets gerent aquí a Tarragona?
Sí.
Digue'ns alguna investigació que estigueu fent ara.
Bueno, Eurecat aquí a la demarcació de Tarragona té 4 centres ara mateix, a Reus, Tarragona, Vilaseca i Amposta. Cadascun d'ells està especialitzat en una tecnologia o en una àrea determinada. El de Reus és el de nutrició i salut, és l'àrea de biotecnologies d'Eurecat.
Què li interessa a l'Albert? No? El tema de nutrició i aquestes coses?
Sí.
Tarragona, que tenim a Tarragona?
A Tarragona tenim el centre i amb 2-3 unitats. Una és focalitzada en química, treballa en temes de l'hidrogen, entre altres. La de Vilaseca està focalitzada en temes de turisme, és el centre d'innovació en turisme. I a Amposta tenim 2 unitats, una unitat que ve de l'àmbit de sistemes avançats, però l'altra és el centre de resiliència en climàtica. Llavors, cadascun d'ells té una especialitat, com veieu, bastant diferent. Tots treballem en xarxa, en Eurecat. Jo dic que és una DAO, que DAO és un concepte del blockchain, que són les organitzacions autònomes descentralitzades, no? I que, d'alguna manera, inclús abans que vingués el Covid, ja Eurecat té 11 seus per tot Catalunya i cadascun està especialitzada tecnològicament, etcètera, etcètera. Llavors, treballem en xarxa perquè, al final, els projectes s'han d'abordar de manera conjunta. Llavors, projectes, bueno, el PEC del Bioebre, el Centre de Resiliència Climàtica té un Living Lab sobre clima que està focalitzat en el Delta, el Centre d'Innovació Turística ha creat el TDS, que és el Tourist Data System, que és un sistema de tractament de dades turístiques que portàvem tot un recorregut de 20 anys amb la Costa Daurada i que ara s'està escalant a nivell de Catalunya, ja s'ha escalat i ara estem mirant a fer-ho a nivell estatal perquè sigui una base de dades de referència amb totes les dades que són de l'àmbit turístic. Reus, per exemple, té molts projectes en l'àmbit de nutrició i salut de nous aliments, nous suplements, nous complements, de validar totes aquestes propietats saludables d'això.
Apunta, Albert, apunta aquestes coses.
Sí, jo tinc la llibreta, vaig apuntant.
Tarragona té diversos projectes molt emblemàtics, un d'ells és el tema del control dels olors, per exemple, que també ho estem escalant a d'altres llocs. Vull dir que, bueno, ens podem...
Feu feina.
Fem feina, sí. La veritat és que no ens podem queixar en el sentit de que... Bueno, jo sempre ho dic, que al final Eurecat té molta tecnologia, però sobretot el que té és un equip professional de primera.
Molt bé, doncs queda molt bé per enllaçar amb la segona secció. I tenim jo tinc una data apuntada que m'ha comentat el Guillem Bargalló, que és la persona que ha entrat, que és l'1 de gener de l'any 2000. Anem bastant enrere, eh?
Uf.
Per tant,
tal dia farà un any, amb Guillem Bargalló.
Hola, Guillem, com estàs?
Hola, bon dia, bona tarda, bon vespre, com estem?
Molt bé. Jo tinc aquesta data apuntada, l'1 de gener de l'any 2000, i estic bastant intrigat de què ens parlaràs.
És molt fàcil aquest cop. De gener l'any 2000, Torredembarra. A més, ens situem a les 12 de la nit, és a dir, cap d'any. Imagina't, doncs...
Efecte 2000, l'any de l'efecte 2000.
Sí, la gent prenent el raïm, comptant els quarts i comptant les 12 campanades, doncs diríem que no tothom a Torredembarra va fer això. Va haver-hi com a mínim una persona que aquella hora tenia una feina molt, molt especial. I, de fet, era... era una persona que estava cap als munts, cap a la zona del Roquer. I aquesta persona encarregada d'encendre el far de Torredembarra. A les 12 de la nit del 1 de gener de l'any 2000, el far de Torredembarra s'encenia per primera vegada i es convertia en el darrer far, si se'n recordeu, l'últim far construït al segle XX, al segon mil·lenni, i el primer far que es va encendre al segle XXI de tot el món. I a l'1 de gener de 2000, doncs, Torredembarra es convertia en la població que va acollir el primer far, l'últim far d'un mil·lenni i el primer far d'un altre mil·lenni.
I que la persona encarregada de fer aquest, d'apretar l'interruptor, sabem qui era?
Sí, mira, el que sabem segur és que aquesta persona li va enviar un missatge a Miguel Ángel Sánchez Terry, que era tècnic de senyals marítimes, que estava al far de Salou. I aquesta persona, que és un enginyer responsable de senyals marítimes, que no he aconseguit trobar el nom, però sí a qui li va enviar, el que sabem és què va enviar el missatge. Perdó, era Ramon Joanola, Ramon Joanola es va enviar el missatge i el va fer mitjançant un telegrama amb les llums. I deia, coincidint amb l'entrada del nou segle i el nou mil·lenni, a les 12 hores del dia 1 de gener del 2000, presidirà l'encesa del nou far de Torredembarra. Durant tota la nit i fins l'aire romandrà el cor ben llumenat per prevenir qualsevol anomalia que es pugui produir. Salutacions. Aquest és el missatge que es va enviar via telegrama amb les primeres llums que es van encendre. Val a dir una cosa que m'ha fet gràcia, que és que la inauguració política va ser dos dies abans. El president del port, Lluís Badia, i l'alcalde de Torredembarra, Santiago Segalà, van decidir que la nit de cap d'any preferien passar-la a casa i van inaugurar dos dies abans per ser d'allà.
El dia 29 de desembre del 99 va ser la inauguració oficial del
far. El 30 és un dia marcat aquí, però potser el 29, jo no me'n recordo. El que em marca aquí és el dia 30, i de fet el dia 30-31 encara estaven acabant, i van córrer cuita, i a les 8 del vespre del 31 sí que es va donar per acabar l'obra. A les 12 en punt es va enviar aquest primer missatge. Un far de Torredembarra que va costar 114 milions de pessetes de l'època, dels quals 106 va ser l'obra, i 6 milions va ser tota la part de llum. I un milió i pico el que era l'adquisició d'altres equips. Un far, però, que a l'any 85 es fa un pla marítim de llum i considera que la zona de Torredembarra, com que entre Vilanova i Salou no hi havia massa llum, tocava Torredembarra un far. Que primer havia d'anar a la platja dels Alemanys, he llegit jo, cosa que entenc que deu ser el Canyadell.
El Canyadell, sí, el Canyadell.
No he trobat enlloc més ni coneixia que hi hagués una platja que s'anomenés popularment dels Alemanys.
No, el Canyadell hi ha gent que li diu, de fa més temps, li deia la platja dels Alemanys perquè hi havia un càmping amb alemanys.
Però a partir del 89 es canvia l'emplaçament i s'escull on era. I, de fet, la primera idea del far, que és obra de l'arquitecte Josep Maria Llinàs, havia de sortir del mar, el far. Era un far que havia de fer 58 metres, sí o sí. De fet, és el far més alt de Catalunya, perquè el far té 38 metres, però està elevat 20 metres, però la primera idea inicial és que havia de sorgir del mar i elevar-se 58 metres, però era molt més car fer-ho d'aquesta manera, i després el manteniment, per com hem pogut comprovar amb el fall Omega, que és l'òxid que s'acaba produint, va fer que es fes d'aquesta manera. També havia d'anar amb un ascensor, que al final també va desaparèixer amb el projecte final, però és un far, el que deia, 58 metres, i de fet no sé si endevinaríeu quantes escales té.
Doncs jo les vaig pujar
relativament
fa un any, però a mi em va passar igual. No
jo l'estiu abans del Covid, devia ser el 2019.
Sí, sí, sí.
De
fet, ha estat un dels atractius més visitats aquest pont de la Puríssima. Però
té 217 escales.
Quantes? 217.
217 escales i 48 finestres.
Està bé, home, està bé per fer spinning,
sí,
no?
Sí, sí.
Com un llevall.
No està malament, un far que recordem que no es va obrir fins a l'any 2014-2015, és coincidint amb el govern de concentració de Torredembarra, just després de l'esclat d'aquesta Torredembarra, va ser quan es va obrir aquest far de Torredembarra, però que va costar molt, moltíssim, que s'aconseguís d'obrir. Vull dir que ara ens sembla una cosa normal que es pugui visitar, però recordem que no fa ni 6 anys que està obert al públic.
Per acabar, Guillem, qui ho va pagar això? Perquè el port és del port de Tarragona, la gestió Del FAR, però va pagar el port o diners de l'Estat?
Va pagar la Direcció General de Portes i Costes.
Va, sí, va pagar el govern central.
Sí, tot i que el manteniment, com bé dius, és l'autoritat portuària de Tarragona ara mateix.
Quan fa que es va obrir al públic? És a dir, quan es va acabar les obres?
Les obres es van acabar el 30 de desembre, el 31 de desembre de l'any 1999. El 31 de desembre de 1999 i es va obrir gairebé 16 anys després, el 2015.
16? No ho dic perquè a Torredembarra passa sovint, eh? Això. És a dir, fas una infraestructura i s'obre al cap de molts anys, no? Per exemple, el Teatre Auditori, potser...
Basta moltíssim.
Potser em moriré jo i...
Calculem 16 anys, estarem arribant-hi gairebé, no? Potser ja hi hem arribat, gairebé.
Per això, per això...
El teatre deu ser el 2006-2007. Estem apropant, eh?
Que jo crec que la Torre deu ser un costum o una tradició de fer una obra, no obrir-la al cap de molts anys... No sé, és potser...
És per crear expectació.
Sí, no?
I
és per crear...
Una cosa que és molt xula és que si entreu a la web del Port de Tarragona, porttarragona.cat, i busqueu el Port de Tarragona, al far, trobareu imatges de la seva construcció. Hi ha una imatge molt espectacular de quan eleven la part de la cúpula, sí. Que és elevada amb unes grues, que és molt espectacular de veure, perquè, clar, nosaltres no... Bé, jo no me'n recordo, de la seva construcció, ni recordo haver anat a veure com s'estava construint. Però és bastant espectacular. I també com van crear el forat primer octogonal d'aquesta famosa forma que té el far de Torredembarra. Ja tinc 6 fotografies, són bastant impactants de veure.
Esperem, doncs, Guillem, que el carril bici que s'està fent a la Torre no s'obri d'aquí a 16 anys, perquè jo ja tindré més panxa per la bicicleta, que ja no hi cabré a la bici.
Esperem que aquest famós període 2014-2015-2016, amb coses positives com l'obertura del far i amb negatives com l'esclat d'aquesta Torredembarra, hagi servit per marcar també un avanç i després en tot plegat.
Clar que sí.
Molt bé, Guillem, moltes gràcies i esperem el proper programa, una nova data i descobrir també això.
Bon Nadal a tots, perquè com que ja ens tornarem a escoltar el 2022, que tingueu una bona entrada d'any i un bon Nadal.
Igualment, Guillem, una abraçada.
Salut.
Una abraçada. Adéu-siau.
A Torredembarra hi ha feres, paràsits, mandrils, piranyes i cocodrils. Els anirem descobrint en cada programa. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Que forts que van aquests animals, eh?
Tanca la gàbia.
Van que se surten, tu. Calleu! Ara.
Molt bé, t'ha fet cas, eh? Miquel Àngel Cristo de la jungla de la Torre.
És brutal. És brutal també això que dèiem, no? Que s'inaugura, perquè s'inauguri una cosa a Torredembarra, han de passar tants anys? La pregunta és aquesta.
No som d'inauguracions, no?
No.
Són de sala d'espera, això sí, eh?
Això sí.
La zona del Roquer és una zona, almenys a mi m'agrada molt, abans que el Jordi Roig deia algun lloc per desconnectar, per pensar, a mi aquella zona m'agrada molt.
Molt, moltíssim.
I ara l'hivern, hòstia, té un encant especial.
Totalment.
Cap a aquella hora que es pon el sol, ara que es pon molt aviat, les 5, quarts de 6, vas per allà...
Per anar a caminar i anar a pensar i sentir-te lliure, és inigualable. Jo, ara, amb el confinament i tot això, que a vegades anava a passejar a la platja i te senties a l'hivern, vull dir, una platja increïble per tu sol. I deia, mare de Déu, això és el paradís, i no ho sabem.
A l'estiu ja és diferent.
És una gran platja, ep. Sí, ara sono com la veu de Déu.
Sí, el nostre senyor.
No, és una gran platja, la de Torredembarra. De fet, és de... Penso, ara escombro cap a casa, però de les millors que hi ha a tota la costa catalana.
Totalment.
Per la seva llargada, per la seva amplitud, per la seva sorra, molt apreciada, per cert.
Pots triar més urbana, més salvatge, com els muntanyans.
Sí.
També l'Alcanyadell, la dels alemanys, que dèiem abans.
Correcte, dels alemanys, on hi havia... Es deia alemanys perquè hi havia el càmping dels alemanys, que hi havia molt turisme del nord d'Alemanya. Però dir també que la platja de la Torre, a més, està molt ben valorada perquè ara no tant, per la falta de Posidònia, però anys enrere per la seva riquesa en iode. De fet, els metges, quan anaves al metge i tenies una lesió o per la circulació de sang, els metges de Tarragona, de Santa Tecla, el Joan 23, recomanaven anar a passejar per la platja de Torre precisament pel iode. I això, poques platges ho poden dir.
Poques platges ho poden dir.
Molt bé, hi ha un tema que volíem parlar amb tu, Àurea, que és la teva aventura política. Recent aventura política.
Quina cara d'entusiasme acaba
terrible,
de fer.
Terrible, sí.
L'has ben cagat, Jordi. Per cert, tinc una cançó que li vull dedicar a l'Àurea parlant d'aquest tema. Escoltem-la.
A veure.
Ai.
Ven y elévate como el humo, tú no sufras más
amar. Ara. Ara, sí, ara.
Preparats, preparats. I mira! Sí, senyor, Dedicatòria.
Gràcies, home, gràcies.
Ho veus com som bona gent?
Som molt bona gent.
Som bona gent, però la veritat és que no sé per què has escollit aquesta cançó.
És que he pensat en les empreses, amb l'startup, l'estat down i tot, que m'ha vingut allò de dir...
El flash, sobreviviré. No? No, tens molta raó, vull dir, ha estat encertada, eh?
Sí,
sobretot en últim any
no
de la meva vida.
Normalment no la cago, només la cago quan penso en galetes, com
sí.
M'encant.
Sí, sí, no, jo crec que l'has encertat de ple.
Bueno, recordem per què hem posat aquesta cançó, perquè Laura Rodríguez, a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya, la vam tindre com a cap de llista per Tarragona d'una formació política.
Sí, que us haig de dir que em preguntaven que com era possible que fos una cap de llista que no fos de Tarragona o de Reus, que era de Torredembarra i que si era veritat.
Això et deien. Recordem que el partit era el PNC, el Partit Nacionalista,
sí,
de Catalunya.
Sí, correcte. Sí, sí. Sí.
I et deien perquè, no, perquè havia de ser de Reus o de Tarragona.
Clar,
no?
És aquesta concepció. No?
Dir, clar, aquest centralisme.
Clar, veure, clar. Si repassem els caps de llista, a veure, la cap de llista d'Esquerra Republicana era de Valls, la Raquel Sans. Sí que viu a Tarragona, però ja és veienca de sí, Valls. Sí. I el cap de llista dels Comuns, de les Terres de l'Ebre.
També tens raó. Bueno.
No podem tindre una cap de llista de Torredembarra?
Jo crec que sí, però clar, el centralisme està tant per Barcelona com per Tarragona, eh?
Exacte.
I no cal dir ja a Madrid, no? Però clar, és el problema que té el centralisme, aquest sentit centralista que d'alguna manera l'Àurea trencava i que la gent li preguntava per què no era a Tarragona, clar.
Com va anar això d'acceptar aquest repte d'anar de cap de llista?
Bueno, la veritat és que va ser un repte molt, molt maco. En el meu cas, jo, bueno, sabeu que no m'he dedicat mai a la política, vull dir, no sempre m'he dedicat a la innovació, que és el que m'agrada. I amb això del Covid, que preguntava per les empreses, però hi ha empreses que ho han passat molt malament, no? I jo recordo un dia que, bueno, jo coneixia la Marta Pascal,
va ser la cap de llista, a Barcelona, sí, Catalunya.
Sí, Catalunya, i bueno, diguéssim que tenim certa relació, i un dia em va trucar un empresari a la feina, i bueno, evidentment jo per la meva feina tractava amb empreses i això, i em va dir, vine a buscar les claus de la fàbrica perquè no puc més. I això, bueno, em va, no sé, va fer un clic, no? Uh-huh. I vaig pensar, bueno, jo jo vull ajudar, no? Vull ajudar, tinc aquest sentiment i potser ara és el moment, no? I aquell dia vaig trucar al Marta Pascal i li vaig dir, bueno, compta amb mi, dic, però jo continuaré dient el que jo...
L'oferta te l'havia fet abans, però, la Marta, o no?
Sí.
Sí, te l'havia fet.
Sí. Bueno, la Marta i altra gent, també. Ai. Però en aquest cas, com que... bueno... Jo crec que era el moment idoni el partit, que jo sempre deia que era una start-up. Uh-huh. Vull dir que el PNC era una start-up realment, perquè acabava de néixer fa 6 mesos, era un partit que creia en la tecnologia, en tot allò que jo creia, i que d'alguna manera on jo podia bueno, aportar, no? Perquè al final si has d'estar en un projecte és per aportar. I allò em va fer, bueno, jo sempre he volgut el mateix, que és promoure la innovació en el meu país, i tinc molt clar com vull dir, que això és el nostre futur i és el futur dels meus fills, que al final és el que a mi també em mou, no? Una mica el meu motor, a part de fer moltes coses, també tinc dos peques que em fan tirar endavant i mirar el futur i lluitar per aquest futur, no? Amb el meu granet de sorra.
Mama,
és per això.
Xuqui me habla.
Sí, mira, això em va dir l'altre dia el meu fill. Xuqui me habla.
És que ho he llegit, eh? Ho he llegit, tinc telepatia. Xuqui,
ja no me toca, Xuqui.
Dediquem-li al Xuqui.
No, i una mica és això, eh? Vull dir que aquest va ser el meu motor de dir, bueno, posem sobre la taula que necessitem un país innovador per competir al món i que això ho hem de fer i hem d'ajudar les empreses i aquest va ser la meva motivació, bàsicament.
I després de l'aventura vas quedar decebuda, perquè clar, és un mal partit, no, va aconseguir molts pocs vots, no va entrar al Parlament.
No, perquè, a veure, era un partit que feia 6 mesos que havia nascut. Vull dir, evidentment no tenia ni els privilegis ni el finançament ni el suport que tenen els partits madurs, d'alguna manera. Però jo sempre comparava, com que jo vinc del món aquest de la innovació i l'empresa, sempre com feia el símil, no? Perquè per a mi era natural i jo deia... Bueno, tot té avantatges i inconvenients. Tu pots ser una startup, una empresa emergent o tal, o un partit emergent, un partit startup, i tens la flexibilitat, tens la llibertat, perquè els partits polítics, pues, com qualsevol empresa madura, vull dir, són elefants i grans, i llavors han d'alimentar la seva pròpia estructura. És molt difícil que es moguin per fer coses i un partit que acaba de néixer doncs té la flexibilitat i l'agilitat per fer certes coses, no? I crear nous fòrums, que al final hi ha partits que han nascut per fer certes coses i altres per altres. Jo no parlo en nom del partit perquè no tinc un perfil polític. De fet, quan me preguntaven quin és el teu enemic o si per què m'aposés amb els altres, sempre deia el mateix. Jo, el meu enemic és el Covid. I clar, vull dir, això donava molt destí, no? Però amb el sentit aquest de que una empresa gran pues, té unes constriccions que no té una petita i al revés també té uns avantatges, evidentment els drets electorals, la llei d'OM, la representativitat, el fet de tenir una estructura territorial, el fet de tenir una sèrie d'estructures, els mitjans de comunicació, tothom els vol arrimar el que guanya, vull dir, bueno, etcètera, no? Tot això ho aprens. Llavors, la meva experiència, la meva valoració pues, sempre és positiva. Jo he après a fer de youtuber, he après, clar, que al ser un partit petit, jo me lo guiso, me lo como Juan Palomo.
Sí, sí, polivalència total.
Exacte. Llavors, bueno, la veritat, a part de trobar una gent admirable, que tenien ganes de lluitar pel seu país i que, en el cas aquest, tenien moltes ganes de canviar les coses i d'això, i dels quals pues, conservo una bona amistat, per dir-ho d'alguna manera, a banda de les persones, que sempre són el més important, l'experiència va ser bestial. O sigui, jo el dia que tingui ganes d'escriure un llibre, perquè crec que vaig fer la campanya més innovadora de la història. Perquè, clar, vaig plantar un robot humanoide al mercat de Tarragona.
Això ho recordo, sí.
Després vaig ser la primera persona que ara surt a l'Íñigo Rejón, però no, la primera que va sortir al Twitch en clau política i jugant al Minecraft, que això no ho fa l'Errejón, que l'Errejón només parla, que és molt complicat dominar dos ordinadors i parlar i tal, que jo des de llavors que li tinc devoció amb els influencers aquests, perquè dic, realment és complicat fer-ho tot alhora. Després vaig fer, bueno, vam fer de tot, o sigui, vam fer la campanya més innovadora de la història, encara que no ho sembli. I m'ho vaig passar molt bé. M'ho vaig passar molt bé perquè tenim un país supermaco. Vaig conèixer gent com els jutges de pau. Els jutges de pau, sabeu el que cobren?
Molt poc. El meu sogre ho va ser i cobren molt poc.
I tenen molt molta poc. Feina, eh?
Són
feina,
gent...
feina. Sí,
no,
sí.
Són gent superadmirable. Cobren 30 euros al mes. I resolen els problemes que no arriben al jutjat. I aquesta gent fa coses, bueno, increïbles. Els pescadors, el neguit que tenen, les orquestres, que seran en plena confinament.
En l'època de Covid, van patir molt.
Tenim un país que tothom te rebia amb un somriure. i que tothom tenia ganes de portar i que només cal que els demanis que sumin a un projecte o que sumin a una cosa pel bé comú, que tothom diu que sí. Catalunya, sabeu quantes organitzacions sense ànim de lucre n'hi ha?
Moltes.
Posa
moltíssimes.
Un número.
No sé si hi ha... Perquè si hi ha 900 municipis a Catalunya, 950, hi ha municipis que n'hi ha moltes més. N'han d'haver, no sé, i a Barcelona quantes n'hi ha? Potser n'hi ha 30.000?
Hi ha 75.000.
75.000?
M'he quedat a la meitat.
Hi ha una fundació...
Jo m'he quedat curtíssim.
Fundació, associació per cada 100 catalans. És a dir, que som un país de suma.
És que a Torredembarra mateix, quantes entitats hi ha?
Sí, sí.
A Torredembarra.
Moltes. Brutal, eh?
Brutal. Mm-hmm. Bueno, a Reus no sé, però a Reus me sembla que n'hi ha 200.
Sí, Reus, sí, sí.
Moltes. Per tant, jo em quedo amb haver fet una campanya electoral com a cap de llista, que, bueno, això, increïble, en plena pandèmia, o sigui, és a dir, una campanya semivirtual, vull dir que havíem de ser creatius i, bueno, fent de tot i més. La gent, però tothom, vull dir, fins i tot recordo una senyora al mercat que em deia: "Pero niña, búscate un trabajo." I pensava: "No, si tinc 4.
Qué bo.
"¿Y por qué lo haces?" Digo: "Buena pregunta."
No lo sé ni jo.
No, els mercats són aquells llocs, els mercats, que sempre si, en una campanya electoral sempre s'hi passa.
Sí, sí, sí.
Passa que no...
Le presenta el robot.
Que el que es feia molt era el típic candidat que agafava nens, que ara, clar, amb el Covid hi ha una cosa impossible de fer. Impossible de fer.
Impossible.
I Aurea, tens intenció de tornar-te a presentar?
No. De moment no. Bueno, no es pot dir mai es pot dir mai. Però jo
esta
ara...
Esta agua no beberé y este curo no es mi padre, que diuen.
No, jo ara estic centrada en projectes molt macos. Sempre, és que jo sempre, el meu neguit sempre ha sigut el mateix. Jo sempre he dit el mateix i sempre diré el mateix. En un partit o altre, en una empresa privada o altra, i és que Catalunya ha de ser innovadora i que hem de tirar endavant i hem d'ajudar que sigui així.
Uh-huh.
I aquest és el meu neguit. Sempre ha sigut el mateix. Llavors, si... me va agradar l'experiència en el sentit de que coneixes també com funcionen les coses i és important saber com funcionen, no? Uh-huh. I inclús de lo negatiu, tres coses positives. Vull dir, jo sempre, tot és un aprenentatge, i inclús per saber lo que no vols. Vull dir, a vegades és important, no sé... Jo sempre ho dic, tinc quasi 45 anys, no sé què vull ser de gran, però sé lo que no vull.
Ets molt jove, ets molt jove.
Soc molt jove.
T'ho deia
perquè m'has convençut, eh? Jo et votaré si et tornes a presentar.
Gràcies. Però no ens van fer ni cas, també us ho haig de dir. Els mitjans de comunicació ens va costar Déu i ajuda.
No tots.
Excepció del Torredembarra.
El Torredembarra Actualitat va sortir, això sí.
Molt bé. Sí, sí, però no ho sé, perquè mai has dit... Mai es pot
el teu
dir
fitxatge
mai.
Sí que va sortir. La Vanguardia va sortir, que era la directora d'innovació, d'acció, fitxava pel partit de la Marta Pascal.
Sí, bueno, això també ho ha après, que et converteixes en un personatge que hi ha gent que busca... Però jo crec que la gent del carrer, en general, o jo com a mínim... ser veure l'autenticitat de les persones. Llavors, per molt personatge que et vulguin fer o per molta caricatura, si tu ets autèntic, ets autèntic. I si no ho ets, no ho ets. Llavors, jo saps què em passa? Que m'ho passo bé amb qualsevol cosa que sigui un projecte i que vulguis fer un bé, no? I que sempre ha sigut el meu neguit, perquè si no estaria treballant a una empresa gran de directora d'innovació. I m'ho passo més bé fent altres coses. Però, bueno, dit això, d'ara en endavant, pues, jo ara tinc 2-3 projectes que... i feina, que ja veieu que me'n sobra, que aquella senyora em deia: "Busca't una feina", i ja estava a punt de dir-li...
Ja en tens moltes, sí, sí.
No cal. en el sentit aquest de tirar-los endavant i gaudir de lo que estic fent. I si el món et depara això, pues ja ho veurem. Però no... El meu neguit a les eleccions, sabent que era un partit... que acabava de néixer, era parlar d'innovació i que se'n sentís, i parlar de Tarragona també. Perquè després de treballar també aquest temps a Barcelona, també veus que que el territori té molt a dir, que s'ha de fer veure, que necessita referents, que els jocs has de ser-hi, que has de lluitar-ho, però això a política i a tot arreu, vull dir que, no sé, jo sempre em diuen, no, és que tu fas moltes coses, tens molta sort i tal, i penso, sí, tinc molta sort, però jo com el Picasso, saps? M'aixeco a les 5, a les 6 del matí, i quan anava a Barcelona a les 5 i mitja, vull dir que, que no trobo gens a faltar, això.
Sí. Doncs nosaltres encara donarem més feina.
Bueno.
Perquè tenim una persona, que és l'Anna Merino, que cada programa recomana un llibre al convidat o la convidada.
Fantàstic.
I ara escoltarem quin llibre et recomana l'Anna Merino, la directora de la biblioteca d'aquí Torredembarra, de la mestra Maria Antònia.
Molt bé.
El llibre de la selva, amb Anna Merino.
Moltes gràcies per l'oportunitat de recomanar un llibre a una dona de la talla de l'Àurea Rodríguez. Han passat pel meu cap alguns títols de novel·les, llibres i còmics sobre utopies on humans i persones conviuen més o menys cordialment. Però he pensat que ara arriba Nadal i que potser té infants a la família, que ara ja estan escrivint la carta als Reis d'Orient, o potser té un tió a casa que s'està fartant de pells de mandarines. Així doncs, Àurea, permet-me convidar-te que els demanis als Reis un llibre infantil, un llibre que es titula Vull una mare robot, perquè la meva mare de veritat no té temps per a mi. I és que les mares, les persones d'avui en dia, sovint no tenim temps per fer allò que de veritat ens fa feliços. Una mare de debò no sempre té temps per als seus fills. En canvi, una mare robot fa tot el que vols. I sobretot, mai no et renya. I si et renya, la pagues amb el telecomandament i llestos. Segur que us pregunteu si una mare robot sap fer carícies. I si fa tan bona olor com una mare de debò. Aquest llibre parla d'una manera divertida sobre els desitjos i sobre els sentiments d'un infant que troba a faltar la seva mare quan marxa a treballar. No és un conte qualsevol, és realment un àlbum il·lustrat, un llibre on les il·lustracions tenen tanta força narrativa com les paraules, o més fins i tot. El Nadal és un bon moment per tornar-nos a sentir petits i per fer-nos regalets divertits. Molt bones festes, Àurea i companyia.
La informació és una selva, deia en Xavier Grasset. I Torredembarra és una jungla. La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat.
Ja veus, Àurea, que l'ha encertat de ple.
L'ha clavat, vamos. Vamos, estic per anar a veure-la i fer-li una abraçada.
És una mica bruixa, Anna Merino.
Sí.
En el sentit d'endivinar coses, eh?
Tot s'ha de dir que hem estudiat, el personatge d'avui. T'hem estudiat a la perfecció, Àurea. Hem fet un estudi de mercat teu. Personalitzat.
Per tant, ara que arribem al final del programa, quin animal seria l'Àurea?
Ei... Jo, de fet, l'ha dit ella, l'animal.
L'ha dit.
Una gazela.
Una gazela, efectivament.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Sí?
Sí? Com ho veus? Això ho has de dir tu.
Elegància, recorre a grans distàncies, d'una empresa a una altra.
Potser sí.
D'una feina a una altra.
No sé, no m'ho
havia plantejat. Si toca fer campanya, es fa campanya.
Si toca...
Si t'has d'escapar d'algun, doncs, depredador, t'escapes.
Sí, sí. Bueno, també tens raó. Sí. I ara, quan em deia això de l'animal, sempre en innovació hi ha molts gurus d'aquests, gurufantes, que dic jo, que posen l'exemple del salmó, perquè el salmó ve de contracorrent i anant treballant innovació, però a mi el salmó no m'ha agradat mai.
I a la selva, els salmons...
Doncs és molt recomanable, el salmó, eh? És
sí,
molt ric en omega-3.
Exacte, però, bueno, no...
Però tu parles de menjar, estem parlant d'animals vius.
Sí, però que m'ha dit que no li agrada,
home. Que remunta el riu, perquè a la selva hi ha piranyes.
Sí, perquè hi ha contracorrent.
I la piranya és un...
llavors he pensat al dofí, perquè és un mamífer a l'aigua. i jo sempre em sento una mica així, no? En indústria d'una dona, l'aigua, no? Vull dir...
També?
Llavors, sempre una mica...
El problema és que els dofins a la jungla...
Sí, sí, també tens raó, no?
És complicat, és complicat.
També té raó, però la gacela és una bona troballa, sí, sí. M'ha agradat molt el de Mamà Robot, sí, sí.
Mamà Robot, sí, sí.
Sí, sí,
però
sí.
Ara correràs a buscar-lo.
Bueno, jo els dic, quan a vegades els meus amics em diuen què fas avui? Dic, faig de mamà màquina.
Quasi.
Que és tot terreny, no?, una mica, que has de ser...
Doncs, Aurea, ja hem arribat al tram final. Estem ja tancant el programa i la veritat que se m'ha passat rapidíssim aquesta hora.
A mi també. Sou un gust estar vosaltres.
Sí, gràcies, home. Per sort sempre ens ho diuen. Jo sempre em tiro floretes.
Ara no veieu, però l'Albert s'ha posat vermell.
Sí que està vermell.
Sí, sempre m'hi poso, quan em diuen... floritures.
Diré que està més vermell que el vermell d'aquí de l'estudi.
Home, no, perdona. Aquest vermell de l'estudi és vermell tomàtic. Jo tomàtic tampoc, eh? Jo que sóc de la Gerona Super 3.
Ai. Dels bons.
Home, tu, Aurea, també, eh?
Sí.
Laura i jo som... Ho podem dir que som del mateix any.
Sí,
són del mateix any.
Molt bé.
Del 78.
77. No, del 77.
Ai,
del 77.
Home, els fem més joves.
Fem
cara
del 78, però són del 77.
Bueno, jo almenys, no?
Vam veure néixer el Super 3, nosaltres.
Sí. I la Constitució?
També.
Aquesta que està tan... Veus? La Constitució s'ha fet gran.
Jo tenia un any i no estava per Constitució. Estava per menjar, dormir... I fer caca, bàsicament, res més, eh? Un any, poca cosa fas.
Sí, perquè en dos és el caca color pedopis, això encara no ho feia.
Encara no. Era molt, molt petit. Tranquil que estava, llavors.
Aurea, un plaer.
Igualment, quan vulgueu, ja sabeu, el que convingui, com convingui, tot terreny.
Ens apuntem, ha estat un plaer.
Igualment.
Tenim una gazela, Albert?
Un nou animal de la jungla. A final de temporada haurem de fer un repàs de tots aquests animals que han passat pel programa i que cada programa és una història diferent. Vaja.
Jo crec que esteu fent molt bona feina i que això s'ha de continuar. És a dir, tots aquests testimonis que esteu gravant, el que esteu fent, en el fons forma part de la història d'aquí. I que d'alguna manera són, no el meu cas, però que són referents de joies, que jo dic que tenim joies al territori que no sabem
moltes.
Que existeixen.
Les hem d'anar descobrint, les hem d'anar polint, allò que la gent les vegi brillar.
Gràcies i anem acabant perquè així no em posaré a plorar, això em fan emocionar. No em puc evitar.
Sí, mira, ja passa...
Primer em poso vermell, després em cau la llagrimeta i ja la taula de so la deixo ja
peta la taula de so.
Molt bé.
Moltes gràcies, Aurea.
Salut.
A vosaltres.
Fins una altra.
Vinga, una abraçada.
Fins aquí la jungla de la Torre.
La jungla de la Torre, el primer podcast del Torredembarra Actualitat. Amb Albert Jansà i Jordi Salvat, dues espècies en perill d'extinció.